Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara passen 6 minuts de les 11. S'acosta l'hivern i les festes nadalenques i avui, al Penedès en un clic, volem parlar de fotos amb la neu com a protagonista i també de totes aquelles fotografies que acostumem a fer durant aquestes festes de Nadal. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on ens esperen l'Armand Beneitó i els dos Ignasis. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui toca parlar de fotografia i, a més, és el darrer programa d'aquest any 2021. I a més com s'hi acosten doncs, a les dates i cada cop se celebra abans el Nadal o se comença a celebrar abans el Nadal, doncs parlarem evidentment de fotografia nadalenca. Nadalenca i també una mica d'hivern, no? de neu i d'estacions d'esquí i d'aquestes coses. Ignasis, com esteu?
Bon dia. Hola, bon dia, molt bé.
Doncs parlem de Nadal i parlem de neu, no? Perquè clar, fer una fotografia amb tant de blanc també deu ser complicat de fer, hem d'ensenyar, o heu d'ensenyar, doncs, com es fa. Comencem parlant per aquí, va, comencem parlant de neu, comencem parlant de molta neu, de molt de blanc, i de com fer una bona fotografia que surti tot ben clar i ben maco.
Bé, de fet, a veure, la major complicació que té la fotografia de la neu, sobretot així en paisatge i tal, és que hi ha tant de blanc, que el fotòmetre de la càmera es torna una mica boig, no? I el que vol és enfosquir perquè veu massa llum. I és compensar-ho una mica, això, no?
Tirar més en manual que automàtic, no?
Sí, sí, millor que sí, perquè si tires automàtic acostumen a sortir unes neus de color gris o color fosc i ara encara que ho veus a la pantalla, però jo recordo abans quan es tirava en carret que quan arribaves a casa trobaves un desastre allà, no? Hi havia feina a revelar allà.
I tant, i tant. Quins serien els números bons per tirar amb neu de dia? Comencem per de dia.
Bueno, clar, si es diferencia ple sol, no?, diguéssim, i reflexa allà...
Sol, un bon sol. Sol. Un bon sol, una estació d'esquí, un bon sol, molts esquiadors...
A veure, com sempre, la ISO l'hem de tenir ben baixa, o el més baixa possible, no?, i en aquest cas...
100-200 màxim, no?
Encara més... Sí. I...
Es pot baixar més la ISO de 100?
Depèn la càmera. No. Hi ha algunes càmeres que sí que et permeten baixar a 50 i això, però...
Perquè abans els rodets fotogràfics eren de 100, no? Més...
Bueno, n'hi havien de 50,
sí, també.
Sí,
també n'hi havien.
Sí, sí, de 50, sí.
Veus?
Era més difícil de trobar, però n'hi havia.
Sí, sí. Bueno, igual que quan passaves de 400, o sigui, a 400 encara era normal, però més ja costava. Mm-hmm. Doncs sí, la ISO el més baixa possible, llavors els paràmetres s'acostaran molt segurament a fotografia així d'esport perquè dispararàs a una velocitat molt ràpida perquè, com dèiem, pues, a l'haver tanta llum, el fotòmetre interpreta que això, que, bueno, ho interpreta bé, de fet, hi ha molta llum i vol disparar el més ràpid possible i llavors els paràmetres en automàtic pues, te'ls fa una mica així com si fos fotografia esportiva, no?, per entendre'ns. Llavors és el que deia una mica l'Ignasi, que aquí pues, has de compensar tu o posar els paràmetres en manual perquè si no, doncs el fotòmetre, això, pensa que hi ha molta més llum de la que hi ha, que sí que n'hi ha, però el ser tot blanc...
Clar, doncs ja reflexar pensa... el sol al blanc, doncs encara s'augmenta, m'imagino.
Encara pensa que hi ha més llum del compte, no? Però, bueno, és el que dèiem, veient la foto, de seguida veus que, ui, aquí passa alguna cosa. El que hem d'anar en compte, clar, si hi ha subjectes per allà al mig, no? Un esquiador i tal, doncs que la llum, segons com, doncs, potser li farà ombres i haurem de vigilar una mica amb això. Però com qualsevol foto a ple dia, no? O sigui, dona el sol directe, doncs aquelles ombres que crea doncs, són molt dures.
L'ISO baixa, doncs, i bueno, manual, depenent de l'objectiu que portis, evidentment, si portes un 2.8, doncs...
Bueno, ja per començar no tiraria 2.8 segurament en general en aquest paisatge, no? En aquest ambient de neu.
5.4
i 6.3, això doncs una mica tancat, perquè si no, com dèiem, doncs entrava molta llum.
Bé, si el paisatge és de neu però és de nit, ja canvia tot, no? Evidentment.
Sí. Bueno, clar.
Això has de pujar una mica, a més, ja...
No? He vist fotografies... A veure, no és molt habitual, tampoc, de fer fotografia nocturna amb neu, doncs, suposo que pel fred i tot això, o estàs realment fotografiant aurores en un lloc així, o suposo que això de sortir a fer fotos on hi ha neu... Doncs costa més de nit.
No sé si s'entela perquè... l'objectiu, a més.
Bueno, normalment s'entela quan entres en un lloc calent venint de fora. I això és... O sigui, l'ideal és deixar la càmera dintre de la motxilla i treure-la quan ja s'hagi aclimatat. Perquè si entres directament amb la càmera penjada al coll en un lloc on hi ha una calefacció posada i a fora fa fred... se t'entela segur, i el problema no és que s'enteli de fora, és que es condensi a dins l'aigua, i llavors pot costar més de treure. Llavors l'ideal és això, tenir-la dintre de la motxilla, i quan entris al bar a prendre alguna cosa, perquè estàs allà fent fotos a l'estació d'esquí, doncs quan entris al bar a prendre alguna cosa, deixar-la dintre de la motxilla i no posar-te a revisar les fotos, almenys immediatament. Primer pren-te la cerveseta, el que sigui, i després ja obriràs la motxilla i revises les fotos, si vols.
De totes formes, és adequat, o és, suposo que recomaneu que els objectius s'hi posi un filtre, no?, davant.
Bueno.
Ajuden una mica, ha de trencar-lo a mil coses, no?
Bueno, jo normalment, abans sí que l'hi posava, però ara només el poso, per exemple, i de vegades tampoc, quan vaig a fer un correfoc o...
Jo també.
Perquè l'únic que et fa posar un vidre més és perdre qualitat de l'objectiu i perdre llum. El que sí que és recomanable, que això potser no hem tingut en compte, és les bateries. Les bateries amb el fred es descarreguen superràpid. Llavors cal portar-ne de recanvi, com més en tinguis millor, i si pot ser portar-les amb alguna butxaca a prop del cos que estiguin en contacte amb la calor.
Sí. Veus una cosa.
Llavors
més...
és posar-la al moment de fer la foto o canviar-la al moment d'allò, però portar-la al cos, no? Ni a la motxilla, diguéssim, perquè amb l'escalfor del cos no es descarreguin tan ràpid.
Veus? Una cosa que no sabíem. Jo particularment no ho sabia, això.
Sí, bueno, en general els aparells electrònics, els mòbils, qualsevol aparell així, doncs amb fred es descarrega més ràpid, es veu. Sí.
Bé, molt bé, hem parlat de neu, ara parlem doncs una mica de paisatges nadalencs, que solen ser més macos de nit, no? Evidentment que de dia, no?
Això
però
sí,
ara aquí anem al revés, una mica.
Les llums de Nadal, no? Això més típic.
Sí. Bueno, s'aprofita bastant el tema aquest de la il·luminació nadalenca, sobretot per... o per fotografiar la llum, la llum en si, diguéssim, o inclús per tenir-la de fons amb un desenfoc que et crea així com unes coloraines desenfocades de fondo si estàs fent un retrat o estàs fotografiant pues, l'ambient aquell que hi ha allà en aquell moment, una parada en una fira d'aquestes de nadalenques o el que sigui, o algun objecte, no? Un tió, un arbre o el que sigui.
Un retrat que es fa molt la gent, que és amb un arbre de Nadal d'aquests grans, sí, amb molta llum, com recomaneu, què recomaneu aquí? Perquè surti bé la foto, perquè surtin, evidentment, els familiars que són...
Sí, aquí depèn, a veure... ens referim al carrer, no, suposo?
O... El carrer.
Al carrer trobes el típic arbre de Nadal que posen a la plaça de la vila o el que sigui.
O a Manhattan, o a Nova York.
Qui pugui viatjar, evidentment. Bueno, segur que allà s'ho corren més. No?
A Nova York hi ha més llum, allà al carrer.
Sí, no?
Sí.
Clar, el seu és, si tens l'arbre al darrere, que té molta llum, i poses les persones davant, o acompanyar-ho d'un cop de flash o d'un foco que portis així manual.
Cop de flash directe? O...
Bueno, si pot ser una mica apartat de la càmera, millor. No? Mm. O una llum auxiliar que portis, o inclús una, qui pugui portar una llanterna, allò que
faci una mòbil, llum. La del mòbil mateix?
Bueno, la del mòbil potser no arriba.
No arriba, no?
Depèn de la distància que estiguis del subjecte.
Almenys que tinguis un assistent allà.
Més que res, perquè si no, es veurà molta llum a l'arbre i les persones quedaran fosques. I no els hi veuràs la cara, llavors... És això, o que al darrere teu tinguis la il·luminació del carrer o més llums que il·luminin aquestes persones.
Si tens llum ambient,
sí, llavors
doncs
no cal.
No hi haurà problema, segurament, perquè a part l'arbre en si, l'arbre en si és fosc, el que té llum, doncs això són les llums aquestes que estan enceses,
sí,
però
l'arbre
en si no. Llavors, si hi ha llum ambient no hi ha problema. El problema és, si està en una ubicació més fosqueta, doncs has d'anar això, a buscar alguna llum auxiliar que t'il·lumini les persones que estan allà posant. Perquè, si
això
no...
si vols que la foto sigui la foto del Nadal, no? Que dius, a més l'aprofites ja per repartir a la família, no? A veure...
Si és I pel calendari de la...
Sí, per exemple, si és... dius, mira, he passat per aquí un record, bueno, si queda més bé o més malament, pues, hi ha gent que tant li fa. Però si vols anar a buscar que quedi bé, és això, no? És que tinguis prou llum ambient o que tinguis una llum auxiliar per ajudar-te a matar aquestes ombres o aquestes persones que quedin com a siluetes només, no?
Mm. I una foto amb el Papa Noel, que és molt vermell sempre, el Pare Noel.
Bueno, aquí, si hi ha prou il·luminació, no hi ha un problema en que sigui d'un color o d'un altre, no? No. Això et pot afectar el balanç de blancs, potser la càmera, però en general, encara que hi hagi vermell, no...
Si és un primer plano, et pot afectar una mica més que si és un plano general que tinguis més coses de fons.
Sí, perquè al final la càmera, en automàtic, el balanç de blancs, en general, ho fan bastant bé. Vull dir que, a menys que ja la llum sigui d'aquestes molt groguenques, t'ho fa bé.
És aconsellable, vosaltres aconselleu tirar amb automàtic, en semiautomàtic o amb manual? Amb gent, evidentment, vosaltres segurament tirareu amb manual, imagino.
És que depèn de la situació, també, perquè, per exemple, jo per coses més esportives i tal, doncs tiro més aviat en semiautomàtic per no haver-me de preocupar de certs paràmetres. I llavors només et preocupes de paràmetre que t'interessa, el vas canviant i modificant i ja està, no? I això ho pots aplicar a qualsevol tipus de fotografia en general. Si tens més temps en estudi, doncs sempre tirem en manual.
Sí.
Perquè en estudi doncs ja tens les llums com tu les vols, no t'ha de mesurar cada cop i et canvia els paràmetres perquè ara ha agafat no sé què i ara ha agafat no sé quantos. Llavors, com tot, depèn de la situació. Hi ha superprofessionals que tiren sempre el manual i ja està. Bueno, jo sincerament recomano que depèn de la situació, perquè no totes les situacions són iguals. Com dic, això, llocs on t'hagis d'estar molt atent i canviar ràpid i tal, pues, semiautomàtic va prou bé.
Tenés de dia o de nit a l'automàtic, per exemple, m'imagino que de nit és més complicat, no? De dia no hi ha problema, no?
De nit quasi que manual, sempre. Perquè, a part, el fotòmetre no mereix bé, bueno, hi ha moltes coses. No enfoca bé perquè hi ha poca llum, llavors jo és que de nit faig servir un objectiu que és totalment manual i ja enfoco directament manualment, i també els paràmetres els poso manualment, però, clar, són situacions molt concretes. Vale? En el cas de les llums de Nadal i tot això, doncs pots enfocar perquè hi haurà un mínim de llum que t'enfoqui, o sigui, que et permeti enfocar com a mínim a la persona, imagino. El que dèiem amb les llumetes de Nadal, el que es queda molt bé, com deia l'Ignasi, és posar... aquestes llums de fons, no? El que es coneix com bokeh, aquest desenfoc que queda darrere de la persona quan les llums estan una mica lluny i tens una obertura àmplia, un 2.8, una obertura d'aquest estil...
Entre 2.8 i 4.
1.4.
Sí.
4 encara...
Clar, sí.
Depèn una mica també de la focal que tinguis.
Depèn de l'objectiu.
de la focal que tinguis, no? Si tens una focal molt llarga, amb un F4 també tindràs un bon bokeh. Si tens una focal més curta, doncs necessitaràs més obertura.
Quins paràmetres has de ficar en una càmera per fer una foto d'aquestes, una foto amb la persona que es vegi ben clara i ben maca, i l'altre desenfocar, el de darrere?
Bueno, com deia abans, aquí depèn de la llum que tingui aquesta persona. No? O sigui, els paràmetres perquè estigui desenfocat, perquè el desenfoca aquest de darrere sigui maco, de les llums, doncs com deia l'Ignasi també, de F4 en avall, no? F4, 2.8, 1.4...
3.5,
el que tinguis, però de 4 en avall.
Però, per exemple, a partir d'un 50 o un 70 mil·límetres. Focals. Si és un gran angular, evidentment a F4 ho tindràs tot enfocat també i no veuràs el bokeh aquest que et fa, el desenfoc aquest.
Sí.
Molt bé, continuem parlant de Nadal. Anem, per exemple, a la Cavalcada de Reis, que aquí agrada fer fotos i que quedin maques, sempre és de nit, evidentment. Llum, n'hi ha la justa, a les carrosses. Perquè surti una bona foto, una foto xula.
Jo aquí recomanaria...
Perquè amb flash
jo
no...
Aquí
no
recomanaria, tirat, doncs flash. Jo aquí recomanaria flash.
Sí, sí, però flash directe... Aquí
flash
sí,
a la càmera, sí.
Flash directe, no?
No hi ha...
Sí, sí, massa, sobre la càmera...
No hi ha massa opcions.
Home, el que porta la càmera en si tampoc és massa recomanable, perquè normalment si estàs tirant a una cavalgata allò al desfile que et passen et queda potser una mica curt aquell flash, no?
Clar,
i de vegades fan ombres aquests flashos amb els mateixos parasols, els mateixos objectius, et fan ombres que després es veuen molt. La gràcia és portar un flash ja una mica decent a sobre de la càmera, que ja tenen més potència.
No, perquè clar, si tires amb un objectiu maco, llavors igual no cal flash, no? D'un 2.8 en avall, no?
Bueno,
sí.
És que dependrà una mica de la llum ambient, també.
Sí, sí, no? Puges la ISO una mica, sí que
és molt, ISO i tal,
no és recomanable, no? Sempre depèn de la ISO.
El problema, com sempre, és una mica el rang dinàmic de la càmera i la, doncs això, aquesta diferència entre llums i ombres que tens. Si tenen poca llum i en canvi la llum ambient és mitjanament alta, doncs potser tens molta diferència allà i no et queda bé. Si porta uns bons focus la carrossa, doncs potser ja en tens prou.
Depèn de lo ben il·luminat que estigui. Bàsicament és això el que necessites. Si hi ha poca llum, saps que necessitaràs ISO, flash i el que sigui. Si en aquell moment hi ha molta llum o la carrossa està molt ben il·luminada, igual el que dius tu, amb un objectiu que tinguis 2.8 o 3.5, tens suficient per fer la foto sense flash.
Sí, ara aquestes càmeres que aguanten bastant bé pujar la ISO, pot ser que no necessitis un flash extern. A veure, el flash també et serveix una mica, doncs, per matar aquestes ombres, si les llums són dures i tal, doncs potser també igualàs una mica la llum.
O congelar la imatge també de vegades convé, perquè els reis de vegades van tirant caramels o estan en moviment o van saludant i tot això, si no... Dones un cop de flash que t'ho congeli, veus allà com un fantasma després, no? No li veus la cara, li veus la cara com a moguda i no li veus la...
Clar, perquè de nit costa més, no? Sí. El moviment de dia, un partit de futbol o qualsevol cosa d'aquestes, és més fàcil, no? Però de nit costa més, no? M'imagino, evidentment, el moviment és més...
Clar, quan estàs tirant ja a 2.8, la ISO la tens al màxim que tens allà configurat a la càmera o la tens fixa tu, llavors el que fa és baixar velocitat la càmera. Si ho tens en semiautomàtic, el que fa és baixar velocitat perquè no pot, si no, no té prou llum, no? I el que fa és això, baixar velocitat i, clar, aquella foto queda moguda o...
Clar, perquè quedi bé una foto, diguem, que, o sigui, algun moviment ha de tindre molta velocitat, no? Contra més, millor, clar, evidentment.
O si no, el cop de flash per congelar aquell, pam, aquell instant.
Molt bé, què més, va? De què més parlem del Nadal? Alguna cosa més que ens hagi quedat el tinter, que diuen?
Bueno, no sé. És molt típic ara també fer les fotos de família que fan, no? Que busques,
tots ben mudats,
busques
ben macos.
No, ara, per exemple, al prenadal hi ha molta gent que busques un raconet, allò maco, o ja et prepares un raconet que hi hagi decoració de Nadal i tal, i mira els nens i tal, i ja tens ja pots fer la típica postaleta per regalar després amb els avis, amb els tiets i tot això. Molta gent ho fa, això. Mm-hmm. Inclús hi ha gent especialitzats en tipus de fotografies d'aquestes, no? Mm-hmm. Cada vegada més.
Sí, aquest tipus de fotografia de... Bueno, hi ha gent que es munta els seus sets nadalencs i fa aquestes sessions sí. de fotos. De fet, a l'associació tenim ara la Marta, que bueno, va plegar la feina, diguéssim, o... Sí, ha deixat la feina i s'ha passat a la fotografia, no? Sí. I es fa tipus d'aquestes sessions nadalenques i sessions d'aquest tipus que...
Sí, fins ara feia de tardor, ara està fent les nadalenques ja.
Fan per temporades sí. I bueno, s'han muntat, clar, es munten els seus sets amb una casa, amb aquestes llums per aconseguir aquest bokeh de fons i totes aquestes coses així més o menys preparades i munten unes sessions nadalenques molt xules.
Bueno, i a la recta final, com va l'associació? Hi ha alguna cosa, alguna novetat, algun futur de cara a l'any 2022?
Bueno, esperem tornar a fer coses ara de cara al 2022 quan tinguem aquí a la xarxa ja disponible.
Aviat.
Ja sembla que queda menys, però...
De fet, tenim una activitat ja que tenim per aquest any que ve, que ara... Aquest any, de fet, la setmana passada es va fer una exposició i una entrega de trofeus, que és un torneig que vam fer l'associació de Calafell, Enfoca, contra l'associació de Moja, AFM. I la setmana passada vam fer el lliurament de trofeus d'aquest any, que això ja ho portem posposant un any i mig perquè sí, la pandèmia ens ho ha anat tallant, diguéssim, i ara aquest any proper tenim la responsabilitat d'organitzar-la nosaltres.
Doncs segur que anirà bé.
De moment ja ens ha anat bé que aquest any hem guanyat nosaltres. I, bueno, sí, ara
el partit de tornada...
A veure com anirà.
Victòria visitant.
De fet, a veure, la gràcia és participar, no? I, sí. I conèixer-nos una associació i l'altra. I tal.
Molt bé. Doncs primer, i abans d'acabar, felicitats a tots dos. No per les festes, sinó pels premis que aneu guanyant, encara que siguin, com dius, petits, és igual, l'important és participar i guanyar premis, que això vol dir que almenys quan fas una foto, no?, si te'l premien, doncs encara estàs més orgullós de la foto. Felicitats a tots dos.
Gràcies.
I molt gràcies. Bones festes, molt bon Nadal, molt bon Cap d'Any i molt bons Reis.
Gràcies, igualment gràcies, a tothom.
Igualment a tothom.
Que vagi bé.
Ara ja no teniu excusa per fer bones fotos amb la neu com a protagonista, fotos de Nadal durant aquests dies, després d'aquesta pila de consells que ens han regalat els Ignasis, el seu Penedès en un clic, que tornarà d'aquí a 4 setmanes aproximadament, ja passat festes. Minut escàs per plantar-nos a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat. En qüestió de 5 minuts ens actualitzem, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès i entomem ja aquesta recta final, tot conversant amb el músic Roger Mas, que aquest diumenge serà a l'Auditori de Vilafranca presentant el seu darrer treball.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i comencem un nou flash informatiu explicant-vos que obre l'exposició Capacitats 2021, una mostra de les entitats de Vilafranca que treballen amb les persones amb diversitat funcional. El passat divendres 3 de desembre es va commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Com cada any, l'Ajuntament de Vilafranca i les 8 entitats que hi treballen per la visibilitat i la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional han obert amb el nom de Capacitats 2021 una mostra fotogràfica amb les activitats que realitzen en favor d'aquest col·lectiu. En aquesta ocasió, l'espai escollit per la mostra ha estat el vestíbul del Casal Societat La Principal, on es podrà veure fins passades les festes de Nadal. Durant la inauguració de la mostra, la regidora d'Igualtat, Montse Arroyo, ha recordat que durant molts anys i encara actualment les persones amb diversitat funcional han estat estigmatitzades. Per això cal posar el focus en les capacitats de cada persona. Els russos celebren la Copa Davis amb el que va reserva de la família de Jové i Camps. La Federació Russa de Tennis va celebrar la victòria de diumenge a la Copa Davis amb un cava de Jové i Camps, en concret amb el reserva de la família del celler sadurninenc, que enguany celebra el seu centenari. Es tracta d'un Brut Nature elaborat a partir de les tres varietats tradicionals, xarel·lo, macabeu i parellada, nascudes de les finques d'Espiells, la Coscona i Mediona. Fa uns mesos aquest mateix cava també va ser protagonista a Druk, la pel·lícula danesa que es va endur l'Oscar a la millor producció internacional. Els russos van guanyar per tercer cop en la seva història després de batre Croàcia per 2-0 a la final que va tenir lloc a Madrid. El Cornellà s'emporta amb comoditat la 34a Copa Olèrdola de futbol. El Cornellà de la Primera Federació s'ha imposat amb rotunditat a un combinat de jugadors del Penedès Garraf aquest dimecres al migdia en la 34a edició de la Copa Olèrdola de futbol. En partit jugat a Sant Pere Molanta, l'equip del Baix Llobregat ha guanyat per un marcador final de 0-9. La superioritat del Cornellà s'ha posat de manifest ben aviat i a la mitja part el marcador ja reflectia un inapel·lable 0-7. El combinat penedesenc, format per jugadors d'equips de segona, tercera i quarta catalana, ha notat la falta de conjunció. Un dels destacats ha estat el porter del Moja, Bernat Soler, que ha realitzat intervencions de mèrit. Malgrat el fort vent, s'ha registrat una bona entrada. Aquesta edició de la Copa Olèrdola ha pogut comptar amb el Cornellà, un equip professional, perquè aquest conjunt utilitza les instal·lacions de gespa natural de Sant Pere Molanta per entrenar els partits de Lliga que juga fora de casa. I acabarem explicant-vos que el banyarenc Joel Zamorano Zaera queda quart a la Lliga Catalana i setè al Campionat de Catalunya de Motocross. L'any vinent competirà ja amb la disciplina de 125. El banyarenc Joel Zamorano ha finalitzat la seva temporada a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya de Motocross, que s'ha dut a terme entre els mesos de febrer i novembre. Ha quedat quart de la Lliga Catalana i setè al Campionat de Catalunya de la categoria MX85 cadet. El jove de 14 anys entrena a l'escola off-road Dani Hernández i l'any vinent competirà ja amb la disciplina de 125, amb la qual té preparat disputar el campionat nacional i l'europeu de 125. Des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès han volgut felicitar-lo i l'enceten a que continuï treballant per aconseguir altres grans fites.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Vinga, va, entomem aquesta recta final. Ara passen 5 minuts de 11:45.
The sun. Sant Pau. Del pregon, de la frau i de l'or a la mel. El que és vell es fa nou i es dispara precís. Amb les mans, amb l'encís, amb l'ampolla i amb l'ou.
Amb l'ampolla i l'ou, amb l'ampolla i l'ou.
El cantautor Roger Mas, que estem escoltant, està en plena gira per tot Catalunya per presentar el seu nou disc Totes les flors, amb el qual celebra 25 anys de carrera. Demà serà Berga i aquest diumenge vindrà al Penedès, a l'Auditori Municipal de Vilafranca. I avui és el protagonista de la nostra entrevista musical que farem des de Domenys Ràdio, de la mà de la Lourdes. Bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. I és que el cantautor Roger Mas està en plena gira, com bé has dit, a banda de celebrar 25 anys de carrera. Avui el mateix Roger Mas també celebra un altre aniversari. Per tant, saludem i felicitem Roger Mas. Aquí ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Roger Mas, bon dia i per molts anys.
Bon dia, hola, què tal? Com va això?
Com portes els dos aniversaris?
Bé. Mira, tot s'ajunta. Tot s'ajunta. Tot
bé, bé, important, 46 anys es pot dir, no?
Sí.
De moment sí.
Sí, de moment sí. Bueno, i avui dia això no, ja no es pot amagar, perquè només s'ha posat el Google i...
Sí, exacte.
No tenim la majoria de gent no tenim escapatòria.
No, ens ha saltat l'avís i anem a aprofitar per felicitar-te per dues bandes i lògicament, clar, per la part que et toca directament avui. Escolta, Roger, com està anant aquesta gira?
Home, doncs, la veritat és que molt estupendo, perquè, bueno, també perquè venim d'on venim, oi? I ha sigut uns temps complicats i tots tenim moltes ganes de tornar-hi i jo tenia moltes ganes de celebrar que el públic em doni l'ocasió d'estar un any més a dalt dels escenaris.
Uh-huh. Com serà el concert de diumenge aquí a Vilafranca?
Doncs serà una mica com l'últim disc, que l'últim disc d'alguna manera és com una mica un menú degustació dels diferents tipus de cançó que he anat treballant al llarg dels anys. Són 25 anys, són 11 discos, he treballat amb músics molt diferents, però hi ha l'Arcadi al contrabaix i el guitó, el mestre guitó al piano, que fa temps que m'acompanyen, i des de l'últim disc, des de Parnàs, l'anterior en aquest, es va incorporar a la formació la Miriam Encinas, que és una música espectacular, que dona uns colors meravellosos de música del món, de unes sonoritats doncs molt especials i que a més toca uns instruments que fins i tot venir al concert i veure aquells instruments de prop és una cosa que també és bonica, no? I amb ella, doncs, amb aquests colors nous que va portar ella en l'anterior disc de Parnàs, és amb els colors que hem reconstruït, diguéssim, aquest menú degustació per fer un tast de tota la meva trajectòria. O sigui que fem el disc sencer de cap a cap, totes les flors les sembrem totes, i després doncs una mica de cançons de totes les èpoques per celebrar això, aquests 25.
Uh-huh.
Una festa, vaja,
una festa. Una festa, clar que sí, no podria ser d'una altra manera.
Una festa
de clar.
No és una rei, però bueno, ja ens entenem.
Ens hem entès perfectament. Perquè clar, deies 25 anys, 11 discos, aquest disc especial arran de l'aniversari?
Perdona'm, aquest disc?
És especial arran de l'aniversari?
Sí, també és especial perquè les músiques per mi és una cosa que canviant-les una miqueta ja se m'apareix com algo nou que ja em distreu, que em sembla que val la pena, i en canvi doncs les lletres trobo que amb els anys cada cop costa més de dir bé el que vols dir, i aquestes són unes lletres que és un disc que s'ha fet durant la pandèmia, com molts discos, com molta cosa que s'ha fet últimament, que va ser aprofitar aquest moment de solitud que tots vam tenir, però les lletres s'han anat treballant i la idea i tot això s'ha anat coent al llarg de 10 anys, o sigui, hi ha daus de sofregit que feia temps que tenia, saps, allò? que havia anat guardant i hi havia bolets que ja havia assecat, perquè un dia vaig trobar aquell bolet diferent dels altres, allò és a la seca, i el poc, vull dir que les cuines de la gent, quan fem un bon dinar el diumenge, es treballa producte fresc, el cuinar pot ser el moment a vegades, si vols, fins i tot, però pots fer servir coses que has anat recollint, no? Aquelles herbes que vas assecar, això. I aquest dia, doncs, és una mica això, és una cosa nova, de celebrar els 25 anys, però amb tots aquests putets i putingues que he anat recollint al llarg dels anys.
Uh-huh. Ara que has dedicat temps a repassar la teva trajectòria, com has vist la teva evolució al llarg d'aquests 25 anys?
Doncs tranquil·la, la veritat, domèstica. Vaig fer un disc el 2005 que deia Mística Domèstica i crec que em defineix a la perfecció. Sóc una persona, doncs... Bueno, sóc sagitari, faig els anys d'avui, i sagitari és aquest centaure, no?, que clava les paulles a terra però dispara fletxes a l'infinit. I una mica és això, o sigui, sóc molt domèstic, sóc molt de casa, del meu petit país, diguéssim, i a la vegada estic disparant contínuament fletxes a l'infinit, i aquesta és la cosa. Però bueno, les paulles em pesen una mica, em pesen.
Treus discos cada 2 o 3 anys, deies que els temes els cuines a foc lent. Com saps quan tens el tema a punt i l'has d'incloure dins del següent disc?
Doncs quan ja no et fa vergonya per ensenyar-ho als amics. Perquè quan comences a fer una cançó, tu t'emociones molt perquè tu ja hi veus alguna cosa allà, eh? A part ser aquelles tres notes, aquell vers, aquella cosa que tu et fa volar la imaginació i tu ja estàs 300 quilòmetres enllà, però la cançó no hi és, allà ets tu només que la veus, oi? I quan l'ensenyes, evidentment, ni el mànager ni moltes vegades els músics en tenen res. Llavors la cançó està quan la pots ensenyar als amics i ja no et fa vergonya, vol dir que ja has superat aquests 300 quilòmetres i ja estàs allà on t'havies imaginat d'entrada.
Tens sentit dir en diferents entrevistes que aquest disc tenia la voluntat de ser més fresc i que arrenqués un somriure. Per què? Hi ha influït la pandèmia també amb això?
La pandèmia també... Bueno, jo també els moments vitals de cadascú, no? Hi ha un text molt bonic de l'Eclesiastès que diu que tot té el seu temps i el seu moment sota el sol. Hi ha un temps per riure, un temps per plorar, un temps per construir, un temps per destruir, i tots passem aquests moments. La primera cançó va d'això, d'aquesta nena que sembra totes les flors i després ella mateixa les va trepitjant al darrere. La cançó va de les coses bones i les coses dolentes de la vida, realment. El disc, eh? No la cançó, el disc va de les coses bones i les coses dolentes, però el kit del disc és recordar que l'important és quedar-se amb la... Recordo al final de la vida de Brian, always look at the bright side of life, fixeu-vos sempre en la cara bonica de la vida, no? I aquell xiulet dels tres a la creu que acaba la vida de Brian de Monty Python.
Uh-huh. Escolta, Roger, el primer senzill del disc és amb la polla i l'ou, i amb l'ou que el sentíem al principi de tot, que està dedicat a la Carme Ruscalleda. Per què li has dedicat?
Perquè és una bèstia. La Carme és una bèstia en el sentit que és d'aquella gent que té un talent que poca gent té, perquè sap ajuntar moltes coses, perquè sap servir-se de moltes armes diferents. I a part de la tenacitat i aquesta visió que ella té i decisió, doncs jo crec que, bueno, com que no se sap què va ser primer, si l'ou o la gallina, si la polla o la gallina, la polla o l'ou, no se sap què va ser primer, doncs jo crec que la Carme, quan es posa a treballar, tant és si va ser primer l'ou o la gallina, perquè ella té totes les armes a mà.
Déu-n'hi-do. Ara ens has parlat del senzill i també ens has parlat del primer tema. Quins altres estils hi ha al disc?
On dic-me? Buf, mira, el disc comença amb un tema doncs atmosfèric, que de fet avança el que en teoria serà el proper disc, que és una música molt més atmosfèrica. Després hi ha jo crec que hi ha alguna cançó que pot recordar la Polla Lou, per exemple, jo des del Pont de la Ciència, poden recordar aquestes cançons més simpàtiques com el Dolor de la Vellesa o el Francesc Pujols que havia fet. Hi ha una cançó que diu Tots els àngels xisclant, que és el Roger Mas aquest més seriós, més profundia, que potser molta gent és la imatge que té del que jo faig. Hi ha algun recitatiu també, hi ha bases pregravades electròniques al final del disc, com ja vaig fer fa 20 anys, el 2003 amb el BP. Hi ha un bus, a més, amb una col·laboració brutal, perquè en aquest disc tenim la sort de tenir el Quico Pi a la Serra portant tot un blues de cap a cap i tocant-lo d'una manera que pocs músics podrien fer, no? I això és una de les coses que em fa content d'aquest disc.
De fet, veiem que tens una carrera consolidada. Quan vas començar amb les classes de música, t'hauries imaginat en algun moment arribar a aquest punt, a dir que quasi portes mitja vida fent allò que t'agradava?
Home, imaginar-t'ho sí, perquè el que té quan ets nen és que... De fet, t'imagines l'impossible, eh? T'imagines coses que... Després, a mesura que vas creixent, ja vas acotant els somnis a possibilitats més arribables, diguéssim. Però imaginar-m'ho sí. El que passa que potser no sabia que estaria tan content amb una part domèstica tan forta, perquè quan era més jove, lògicament, aquesta part domèstica que abans no era una cosa que considerés tant com un valor com ara.
Quan veus concursos, estem veient a la tele concursos de músics o que intenten, no?, arribar a aquest punt, què els diries a aquests joves que es volen endinsar al món de la música, que la viuen, i què els hi podries recomanar, Roger?
Doncs suposo que facin el que una surt de l'ànima i que ho gaudeixin, i que això de poder-s'hi dedicar té una component d'atzar que va més enllà del talent i del treball que hi posis, no? I que jo crec que si et vols dedicar a una feina com aquesta hi ha d'haver una part de vocació molt forta, perquè no és un camí on les coses puguin anar gaire bé, diguéssim.
Ja, m'ho imagino que deu ser més complex del que ens sembla a la resta de mortals, no?
Per la majoria sí, és un camí on la majoria ja ens està veient i on surten quatre flors que són les que veu tothom. I llavors, quan un és jove s'emmiralla amb aquestes quatre flors que veu brillar allà, amb aquestes dues papallones que surten, però s'apaguen de seguida moltes vegades. I és una cosa que realment... ha de respondre a l'impuls últim d'una persona. Vull dir que s'ha d'anar molt en sèrio i, tot i així, no està disposat a assumir el risc.
Deies, Roger, que ja treballes en el següent disc. Quan ets de gira et dona temps de seguir creant o et centres en els concerts només?
Pues això és una cosa que porto molt malament, perquè no em sé... em costa molt... perquè, clar, no té res a veure la dinàmica d'anar a concerts, que és una dinàmica de dins cap a fora, de riure, de mirar la gent, d'estar expansiu, amb la dinàmica creativa, que és una cosa més interior, que vol més silenci, més quietud i temps, i que hi hagi una part d'avorriment. Hi ha una component de... l'avorriment és una mica necessari per a la creació, perquè si estàs neguitós o molt actiu, les coses no apareixin coses noves. El que fas és gestionar coses que ja saps com són, però estar obert a que aparegui una cosa nova només es pot fer si hi ha una component d'avorriment. I això, quan estàs de concert, doncs és impossible, perquè anar de concert és de les coses més divertides i és la part més bonica de la feina.
Abans parlàvem d'això de si influïa la pandèmia. Com és el procés de creació d'una cançó? Et va venint? Necessites algun tipus de ritual per seure i escriure, o com funciona?
Doncs hi ha la part inicial, que és que aparegui la guspira aquesta, que ho encén, comença a encendre la metxa i fa que les coses es moguin. És una cosa que és potser la més difícil de trobar, tot i que quan comences, realment, quan una persona comença i té el do per, per, per l'art, doncs potser és el primer que es troba, però quan et fas gran i ja comences a tenir ofici i a guanyar altres qualitats, doncs la que perds primer, la que es fa en petita primer, potser és aquesta. I això només es pot retrobar jugant, o sigui, intentant tornar a ser un nen. Els creadors tenim l'obligació de mantenir el nen viu, el joc. I després, un cop ha aparegut aquesta guspira, llavors sí que ja veu el treballador, diguéssim, que és la... S'ha de saber combinar molt bé aquest nen amb el... amb l'obrera del metal, diguéssim. És un equilibri divertit de portar.
Escolta, i ara ja curiositat, com es manté aquest nen?
Doncs no t'ho sabria dir, és molt difícil. Jo, el meu avi era músic d'orquestra i tocàvem l'orquestra ball als anys 40 i amb una copla i passàvem molt de temps a fora de casa. I jo recordo quan era petit que el meu avi, la seva colla i la meva iaia, les dones de tots aquests músics, els recordo, seien a la terrassa, al passeig, per exemple, i recordo que estaven elles molt contentes de tenir... Es miraven l'altra gent de la seva edat, que passejaven, i elles estaven molt orgullosos de tenir nens, per bé i per mal. Tenien com nens, era gent que reia molt encara, que tenien aquest esperit, jo suposo que es va portar de fàbrica, això.
Si trobes el secret, em truques si m'ho expliques.
Sí, però vull dir que eren senyores que s'havien de cuidar de més coses que les altres, perquè tenien, els nens les feien riure molt, però també també fan trastades els nens, és el que tenia. El que passa és que arribar des a grans, quan ja has viscut tota la vida, doncs poder tenir un nen al costat dels 40 o els 50, quan has de lluitar amb segons que és una cosa, però que, arribar des d'aquella edat ja i jubilades, estaven encantades de la vida, de poder tenir un nen al costat encara.
Abans, Roger, parlàvem d'aquestes cançons, de com ha anat evolucionant fins a arribar a aquest últim disc, però tu has canviat el de l'escenari al llarg d'aquests 25 anys?
Sí, ara em costa més pujar els graons. No, encara és l'home, encara no. Però bueno, sí. Sí, és clar, i bueno, la veu va canviant. Quan ets més jove, tots els cantants anem baixant a poc, lleugerament, la tessitura de les cançons, perquè tot el que guanyem de greu ho perdem per agut, i encara que tu treballis i tu cuidis, ja té una part inevitable, no? Perquè treballant es pot controlar, però sí, va canviant com vas canviant tu a la vida, la manera de fer. La gent som una cosa molt curiosa, perquè la gent som molt socials, estem molt en funció de la gent que tenim a vora, la gent que tenim, que estimem, però hi ha una part que és la bèstia, que és la mateixa que hi havia quan encara no sabies ni parlar, oi? I a mi m'agrada molt això, quan veig la gent i quan veig l'evolució que fem les persones, veure que la gent canviem, la gent tenim una capacitat de canviar i de mudar molt gran, però a la vegada hi ha una vèrtebra, una espina dorsal, que hi és des de que vam sortir de l'ou.
Déu-n'hi-do, quin interrogatori t'estic fent, eh? No sé si és entrevista o interrogatori en aquests moments, ja. Escolta, ja quasi per donar per conclosa aquesta entrevista, que està sent un veritable plaer. En una entrevista que et van fer, deies que aquest Totes les flors és un dips capval d'aquest, i que ets a l'equador de la teva carrera. Com creus que seran els propers 25 anys?
Bon dia, doncs no ho sé.
Bon dia.
No, perquè les coses veig que canvien molt. Bueno, jo crec que sempre ens quedaran els bars, que sempre... Bueno, ara ja ni això
ara, abans ho deia, però... Ara hem certificat Covid, eh?
Exacte, d'un dia per l'altre es van acabar. No ho sé, jo intentaré seguir resistint i espero que quedi prou gent que li interessi aquesta manera de fer cançons que jo faig, perquè pugui anar arribant a final de mes fins l'últim dia. No tinc grans, ja et dic, és aquesta part domèstica. A mi m'agradaria poder anar a seguir fent la viu-viu, com fins ara, i així és com ho imagino. I si es pot aconseguir... No ho sé pas. No em sé imaginar grans coses, la veritat. A més, que m'agrada anar de concert, i si puc anar de concert, doncs, una mica més lluny i una mica més enllà i tal, doncs millor.
Doncs escolta, Roger, et deixem celebrar aquest aniversari, el teu, el de que segueixin havent-hi molts concerts, que això significa doncs, que la gira és tot un èxit, que vagi molt bé aquest pròxim disc, que esperem veure ben aviat, i tot un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, i et veiem aquest diumenge a Vilafranca del Penedès.
I tant, salut, endavant les gràcies.
Una abraçada.
Veig misèria i pols, pols, misèria i ganes de plorar. Com si tot Déu hagués perdut el nord, fins als bous n'estiu i les esquelles dels camins a demàs. Som dins a casa, parpelles ens fan hola amb la mà.
Aquesta cançó es titula Si us blau, i Roger Mas hi canta a costat de Quico Pi de la Serra, A totes les flors, aquest darrer treball que diumenge presenta a l'Auditori Vilafranquí. Així ens acomiadem avui. Bon dijous.